Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui tenim molta tela per tallar, anem directament al gra. Martí Seguer, amb la previsió del temps, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada amb força nuvolositat. Ens creuarà un front de nord a sud que ens deixarà nuvolades ja des de primera hora i no descartem que al vespre pugui deixar alguna precipitació. Temperatures entre els 15 graus de màxima i els 5 de mínima. I dimecres, encara un dia amb força nuvolositat al matí que anirà marxant per donar pas a un dia amb predomini del sol. Dijous, dia assolellat i augment de les temperatures.
Doncs més enllà d'aquests núvols, fem un repàs a les temperatures. Ara mateix hi ha 6 graus positius, els trobem a Parlavà, els trobem a Torroella, a Montgrí, els trobem a Santa Cristina, els trobem també a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Pals, a Platja d'Aro, a Palafrugell i a Santa Cristina d'Aro. 6 graus positius, dèiem, per aquest dimarts 28 de febrer del 2016. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I dèiem, anem directament al gra. Comencem amb el repàs informatiu del dia. Repàs informatiu que comencem amb aquelles notícies que ens afecten més directament, amb tota aquella informació més pròxima del Baix Empordà.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Demanen indemnitzacions pels ramaders que tenen immobilitzats els animals pel protocol de la grip aviària, Toni Selles.
Bon dia. El sindicat Unió de Pagesos ha demanat al govern que agilitzi la tramitació d'ajudes per als ramaders afectats per la grip aviària. A banda de reclamar compensacions per als grangers de les 7 explotacions que han hagut de sacrificar animals, també vol que se'ls compensi en concepte de lucre cessant, és a dir, pel que deixen de percebre mentre no poden criar animals.
El sindicat també demana al govern ajudes per la resta de ramaders que estan dins el radi de 10 quilòmetres on s'aplica el protocol a la zona dels aiguamolls de l'Empordà i a Sant Gregori. Com a mesura preventiva, aquests productors tenen immobilitzats els animals i no poden ni vendre'ls ni portar-los a l'escorxador. Segons Unió de Pagesos, això també els comporta prejudicis econòmics per l'increment de la despesa en pinso, tot i que no poden vendre els animals. En total, el virus de la grip aviària s'ha detectat en 7 granges d'engreixament d'ànecs, 6 de les quals de les comarques de Girona. A l'Empordà són una de Vilopriu i una altra de Fontanilles.
Seguim, són les 8 i gairebé 3 minuts. L'Alt i el Baix Empordà són dues de les 3 comarques catalanes amb més població estrangera.
A Catalunya hi ha un 13,6% de població estrangera segons dades del Padró Municipal d'Habitants del 2016 publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Al conjunt del país hi ha 1.023.000 persones estrangeres. Respecte a l'anterior estudi, suposen gairebé 5.000 menys. A Catalunya hi conviuen 166 nacionalitats diferents i l'Empordà és una de les zones del país amb un percentatge més elevat d'estrangers.
De fet, la comarca amb més població estrangera a 1 de gener de 2016 és l'Alt Empordà, amb un 24,9%, mentre que el Baix Empordà n'és la tercera, amb un 19,1% per darrere de la Segarra. Per municipis, entre els de major percentatge, hi ha Castelló d'Empúries, amb un 44,6% i Sant Pere Pescador, amb un 38,5%.
L'Ajuntament de Palamós tanca l'exercici 2016 amb un resultat positiu de més d'un milió i mig d'euros.
L'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament de Palamós ha fet el tancament de l'exercici 2016 amb el resultat positiu d'1.632.000 euros. D'aquesta manera, el consistori segueix la tendència de les liquidacions pressupostàries dels darrers anys. Ara, el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l'Ajuntament de Palamós se situa en un global de més de 4,7 milions d'euros.
La dinàmica dels darrers anys ha permès reduir l'endeutament del municipi fins a un 46%. L'àrea de serveis econòmics s'ha fixat com a objectiu arribar al 40% abans de final d'any. El govern de Palamós atribueix els bons resultats econòmics al treball de gestió i control de la despesa que s'aplica des de les respectives àrees municipals sota la supervisió dels serveis econòmics del consistori. També cal tenir present els diners que durant el 2016 la Generalitat de Catalunya ha retornat al municipi, corresponents al pagament del deute de les obres del Pla de Barris de Palamós Millora.
Són les 8 del matí, 4 minuts. Encara en matèria pressupostària, l'equip de govern de la Bisbal d'Empordà portarà avui al ple el pressupost d'aquest any, que inclou més de 3.700.000 euros en inversions. El pressupost, que puja a gairebé 16 milions d'euros, inclou com a acció important adequar aquest any l'antic escorxador com a biblioteca i abordar les grans obres pendents de sanejament, com ara la millora de la xarxa pluvial del carrer Pedró o la substitució de la canonada d'aigua i la renovació de la xarxa de sanejament del Paral·lel. L'alcalde Lluís Saiz destaca la importància d'aquestes actuacions i posa en relleu l'aposta del govern per les polítiques socials i la inversió en les persones. Hi ha, però, una dada rellevant. El total d'inversions arrossega també les del 2016, que no es van poder executar perquè es van haver d'abordar un sanejament econòmic pel tancament de l'any anterior amb un romanent negatiu, com a conseqüència, entre altres coses, d'algunes factures no reconegudes. Segons l'alcalde Saiz, amb la previsió de poder tancar aquest any en positiu, es podran abordar aquestes actuacions incloses en el pressupost, juntament amb millores a les instal·lacions esportives, les vies i els espais públics, així com importants inversions, gairebé 60.000 euros, en voreres i el geriàtric, arran de processos participatius. Una partida molt important que se centra en la millora del mateix edifici de l'Ajuntament. Són les 8 del matí i 6 minuts.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
També en matèria pressupostària, Palafrugell inverteix 850.000 euros en renovacions al Museu del Suro i a les instal·lacions esportives municipals.
L'Ajuntament de Palafrugell podrà finançar els dos projectes amb fons de desenvolupament regional europeu, els FEDER, i de la Diputació de Girona. D'una banda, s'abordarà la primera fase del projecte museogràfic del Museu del Suro de Palafrugell. El projecte té un cost de poc més de 500.000 euros, la meitat a càrrec del fons FEDER i la resta finançada a parts iguals per la Diputació i l'Ajuntament.
El Museu del Suro es renovarà la planta baixa. A més, la maquinària de transformació del suro que hi ha en aquesta planta es traslladarà a la primera planta, tal com està pensat en el plantejament global del projecte museogràfic. Pel que fa a les instal·lacions esportives municipals, la subvenció es destinarà a la primera fase d'implantació d'un sistema de xarxa de calor amb caldera amb estelles de fusta, en concret a la piscina municipal. Té un cost de prop de 360.000 euros, la meitat a càrrec dels fons FEDER i la resta a mitges entre la Diputació i l'Ajuntament.
I acabem, són les 8 i 6 minuts, Albert Pla i Tortell Poltrona i un concert de joves promeses del jazz al Festival Ítaca d'aquest 2017.
El Festival Ítaca Cultura i Acció ha fet un primer avançament de la programació d'aquest any. D'una banda, Albert Pla i Tortell Poltrona amb el muntatge Projecte PP, que es podrà veure el 18 de juny a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. De l'altra, el concert de joves promeses del jazz, Joan Chamorro presenta La màgia de la veu, que es farà a la Pera el 17 de juny, coincidint amb el desè aniversari del Jazz Pera.
L'espectacle comptarà amb les actuacions d'Andrea Motis, Rita Payés, Èlia Bastida, Àlvar Mangou, Alba Esteban i Abril Saurí. Les entrades del muntatge teatral i el concert ja estan a la venda des d'aquest dilluns amb un descompte de 2 euros que es mantindrà durant 48 hores. Ítaca Cultura i Acció és un festival que aglutina propostes culturals de qualitat a un preu assequible amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. Se celebra els mesos de maig, juny i juliol a diferents poblacions del Baix Empordà.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara en passen 8 de les 8 del matí. Però, com sempre diem, el nostre resum informatiu no s'acaba aquí. Volem obrir una mica més el focus informatiu del dia. Perquè, com sempre diem, volem que sortiu de casa informats i informades, volem que sapigueu tot allò que us cal saber per poder sortir de casa, per anar pel món, per caminar tranquil·lament. Això ha quedat una mica grandiloquent, però vaja, ja ens hem entès. I a les 8 i 8 minuts el que fem és repassar també totes aquelles notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món. I avui, aquesta setmana, amb en Martí Seguer.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Dia de presentacions al Mobile World Congress de Barcelona, Martí.
Els nous mòbils de Huawei, LG i Sony protagonitzen la primera jornada del Mobile World Congress a Barcelona, una edició que està marcada sobretot per la connectivitat 5G i per l'anomenada Internet de les coses. Ahir es va produir una de les conferències més esperades, la del fundador de Netflix, Reed Hastings, que va preveure que en un termini d'entre 10 i 20 anys la televisió convencional haurà donat pas a un sistema en què tots els vídeos els veurem a Internet.
I el judici pel 9N, Francesc Homs admet que tots els delictes que se li imputen.
En el judici del 9N al Tribunal Suprem, l'exconseller de Presidència i actual diputat al Congrés, Francesc Homs, va defensar que el 9N va ser simplement un procés participatiu de voluntaris. Francesc Homs ha assegurat múltiples vegades que admet tots els fets que se li imputen i fins i tot més.
Yo asumo todos los hechos que usted me incrimina E incluso le podría añadir más, porque vamos, porque fue mi obligación hacer lo que hice.
A la tarda va ser el torn de l'exconseller d'Empresa, Felip Puig, que va assegurar que havien de traslladar a Francesc Homs tots els dubtes jurídics que poguessin sorgir de la decisió del Tribunal Constitucional.
Les 8 i 9, Trump anuncia un augment històric del pressupost en defensa.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un increment de 54.000 milions de dòlars, un 9% més, en el pressupost de defensa dels Estats Units. Trump preveu que aquest augment a la ja enorme despesa militar nord-americana es produeixi a partir del pròxim pressupost. El president dels Estats Units ho ha fet públic en una trobada amb governadors a la Casa Blanca.
Les amenaces de Marine Le Pen als jutges enterboleixen la campanya electoral francesa.
La candidata del Front Nacional, Marine Le Pen, ha carregat contra els magistrats que han tret a la llum diversos casos que afecten el seu partit i assegura que quan ella guanyi ho pagaran. La resta de candidats han sortit a criticar aquestes dures paraules i fins i tot el president François Hollande, que fins ara s'havia mantingut al marge de la disputa electoral, ha sortit en defensa dels jutges.
Són les 8 del matí, 10 minuts. El català a l'Aragó es troba en perill d'extinció.
Ho assegura un estudi de les universitats Rovira i Virgili, l'Autònoma i la de Saragossa. Han arribat a la conclusió que només 55.000 aragonesos saben parlar català. En zones com les del nord i les del sud, els lingüistes detecten un clar símptoma de perill d'extinció perquè s'ha trencat la cadena de transmissió entre pares i fills. El treball l'han elaborat a partir de dades del Cens de Població del 2011 a tot l'Aragó.
I acabem, tanca el famós restaurant Noma de Copenhague.
El reconegut restaurant Noma de Copenhague ha baixat la persiana després de ser premiat diverses ocasions com el millor restaurant del món per ser líder de la renovació gastronòmica nòrdica. No és un adeu definitiu, perquè la idea és obrir un nou restaurant, el Noma.2, a Copenhague el 2018.
Gràcies, David Parreño. Són les 8 del matí i 11 minuts. Recordeu, com sempre, que totes les notícies, la informació més pròxima, la podeu trobar publicada i actualitzada minut a minut a través del web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a les 8 i 12 minuts ens volem fixar en l'agenda cultural del dia. I ens volem fixar en totes aquelles activitats més destacades al llarg d'aquesta setmana a casa nostra i, com sempre, aquesta setmana, excepcionalment, en Martí Seguer recull les més destacades i ens les porta en forma d'agenda.
Supermatí!
Hi ha una obra de teatre pendent d'estrenar a Palafrugell, Martí.
L'associació Actua ens porta l'obra La reina de la bellesa, del gran dramaturg angloirlandès Martin McDonagh. Es representarà al Teatre Municipal de Palafrugell aquest divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, sota la direcció de Dani Rebollo, i actuaran Sílvia Pedret, Toni Celles, Maite Martí i Andreu Paneque.
Dia gran de la sopa a Verges.
Fins a la 1 del migdia, a la plaça Macora es cuinarà la sopa i es repartirà l'esmorzar per uns 3 euros. Al migdia hi haurà animació infantil i a partir de les 2 es repartirà l'esperada sopa de Verges. La jornada acabarà a les 6 de la tarda al pavelló municipal amb el ball de disfresses i amb la Monte Carlo.
I acabem avui a partir de 6:45 del vespre. Hi ha una xerrada sobre la maternitat a Santa Cristina.
Avui a partir de 6:45 de la tarda el punt d'igualtat de Santa Cristina d'Aro acull la xerrada Fer de mares i pares, un treball en equip. Ens organitzem. Serà una conferència impartida per la mestra i orientadora familiar Anna Iglesias.
És gairebé un quart de nou. Gràcies, Martí. Anem amb el comentari d'avui. Comentari que avui ens porta l'Andreu Paneque. amb el comentari del Supermatí d'avui, que arriba en mans, o en veu, millor dit, de l'Andreu Paneca. Andreu.
Passat 23 de febrer es va publicar el llibre Infància i Participació Política i va ser elaborat a partir del simpòsium El Consell d'Infants, noves formes de participació política i cívica dels nens i nenes de Catalunya. Aquest ha estat elaborat en la col·laboració amb 55 municipis catalans compromesos amb la participació d'aquest col·lectiu. Entre aquests municipis, la Bisbal d'Empordà o Palafrugell. El llibre recull l'experiència real que poden ajudar tant a tècnics, polítics i persones implicades en la participació infantil a trobar eines de dinamització per promoure els consells d'infants i adolescents. Alhora, pretén incentivar i orientar els responsables polítics que vulguin en el seu municipi activar el procés de constitució d'un consell d'infants. Dinàmiques com aquestes mostren la creixent preocupació per part de les nostres institucions per empoderar el que és un sector molt important de la nostra societat, els adolescents i els infants. Veient la dinàmica transformadora que està patint la política actualment en el nostre país, el foment i la formació de la participació política als joves ha de ser una de les pedres angulars en els plans estratègics dels consorcis locals catalans, justament allà on les persones han d'adquirir més rellevància. Tot i això, per aconseguir-ho, i a pesar de definir com a positiva l'experiència i la formació dels esmentats consells dels infants, cal fer una radiografia de l'estat actual del programa i cal puntualitzar alguns aspectes rellevants i que s'haurien de modificar. Primer, i per un bon desenvolupament de programes com aquests, caldria acompanyar l'experiència d'una formació per a que els infants i els adolescents comprenguin què representa la participació i la importància de la política del dia a dia. D'aquesta manera, i lligat a un altre aspecte rellevant del programa, es podria explicar el llarg ventall de participació política que existeix més enllà de la participació institucional. Segurament, la participació en el Consell d'Infants pot i és un reclam per als joves, però no podem limitar-nos a una tipologia que cada cop més es veu complementada a la realitat política del país amb altres tipologies de participació i més un col·lectiu acostumat a la utilització de xarxes socials i altres vies de comunicació. Finalment, cal recalcar la preocupant situació present a la nostra comarca, veure com entre els participants no hi són més que localitats com la Bisbal d'Empordà i Palafrugell hauria de servir com a reflexió per a tots aquells alcaldes i alcaldesses presents al nostre territori.
El comentari del politòleg bisbalenc Andreu Paneque al Supermatí d'avui. Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí volem parlar amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell, senyor Xavier Rangel. Bon dia.
Hola, bon dia.
I volem parlar amb ell per posar-nos una mica al dia dels diferents projectes que té engegat a aquest poble baix empordanès en matèria urbanística, però abans fem un petit repàs amb en Martí Seguer. Martí.
Xavier Rangel és el regidor delegat d'Urbanisme, Serveis Municipals i Medi Ambient de Palafrugell. També presideix la Comissió Informativa d'Urbanisme. Amb ell volem parlar de diferents projectes urbanístics de Palafrugell, com la Ronda Nord, l'estat de les obres de Llafranc o el projecte del Pla de Barris de la Sauleda.
Doncs, senyor Rangel, anem directes al gra. Com està el passeig marítim de Llafranc?
Bé, el passeig marítim de Llafranc, que vull recordar que va començar a finals de l'any passat, al mes de finals d'octubre, en aquests moments doncs, està dins del calendari previst i tots els diferents moments de temporals que hi ha hagut i setmanes plujoses i diferents aspectes que poden arribar a alentir, de moment anem sobre calendari i esperem a finals de maig, primera setmana de juny, que va molt tard, poder tenir el passeig de Llafranc llestit. I per tant haurem fet durant uns 7 mesos i mig obres importants a Llafranc i generat molts problemes, però que crec que al final el resultat valdrà la pena.
Ara fa gairebé un any que es va presentar el projecte del nou passeig marítim de Llafranc. Bé, expliqui'ns com serà aquest passeig.
Jo m'hagués agradat poder ensenyar algun plan o alguna cosa, però en principi el passeig l'únic que fa és una remodelació, un rentat de cara espectacular, a banda de tota la substitució de les problemàtiques que ens varen diguem-ne, decidir a fer aquesta intervenció, tot el que és el que anomenem l'urbanisme del subsol, xarxes d'aigua, xarxes de clavegram, xarxes de serveis, a banda de tot el que és una pavimentació nova, una reordenació nova de tot l'espai de l'entorn, intentant mantenir el màxim possible el tret característic del passeig actual de Llafranc, que són els pins, la presència dels pins, i per la resta doncs, bueno, és una intervenció integral que el que fa és donar un salt qualitatiu d'un espai que portava força temps amb necessitats d'intervenció, no serà un passeig que li canviarem de dalt a baix com un mitjó, sinó que el que fem és conservar els trets característics, els pins o el paviment de tova de rajol típic i tòpic. Tenim l'obligatorietat de mantenir un trànsit rodat perquè tenim el port al final del passeig, i per tant hi ha alguns condicionants que ens han marcat les grans notes que hem de mantenir i que hem fet en aquest passeig, que també vull dir que al llarg de l'any passat, com tu molt bé has dit abans, el que hi havia hagut era un procés de participació amb tota la gent de Llafranc, i per tant algunes o la gran majoria de característiques, una mica més al detall, les faroles, papereres, decisions d'aquestes han estat totes consensuades entre cometes amb la majoria.
Vostè ha dit fa un moment, és una llàstima que no es pugui ensenyar a Plànols. Bé, quan pengem aquesta entrevista al web de Ràdio Capital, aproximadament d'aquí una hora o així, es podran, i col·locarem els Plànols i les imatges d'aquesta reforma del passeig, que els tenim al nostre arxiu, i els publicarem perquè la gent que ens estigui escoltant pugui veure com serà aquest nou passeig de Llafranc. I en qualsevol cas, la solució passa per anar-hi d'aquí un parell o tres de mesos, no? Quan està previst que s'acabin les obres?
A finals de maig, primera setmana de juny, si no tenim cap entrebanc d'aquests meteorològics, a les quals no hi podem fer-hi gaire res. Però en principi, pel que fa a l'execució de les obres, anem sobre calendari sense gaires inconvenients.
En un altre ordre de coses, hi han també començades les obres de la Ronda Nord, que tanca el vial de circunvalació.
Aquestes són unes obres que m'agradaria ressaltar, sobretot perquè són unes obres que no es fan gaire sovint, són obres producte d'un acord entre dos ajuntaments, i que per tant, quan s'ha valorat l'interès, s'ha valorat la necessitat, els ajuntaments es posen d'acord en decidir qui fa cadascun d'ells, quina part aporta cadascun d'ells. Tot el 95% del traçat passa sobre terme de Begur, i en canvi les obres les executa l'Ajuntament de Palafrugell i els financia també l'Ajuntament de Palafrugell.
Senyor Rangel, si li sembla, perquè aquest programa o aquesta emissora s'escolta a tota la comarca, posem una mica de context per la gent que no sigui de Palafrugell o que ens estigui escoltant des de, posem pel cas, des de Sant Feliu de Guíxols o des de Torroella de Montgrí. Aquesta Ronda Nord, d'on va i fins a on va, per entendre, per explicar una mica a la gent per on passa aquesta Ronda Nord.
Aquesta Ronda Nord, diguem-ne, connecta dos parts de Palafrugell passant pel terme de Begur, és una mica complexa d'explicar, però és així amb aquestes paraules. El que fa és acabar de cobrir una mancança de connexió, diguem-ne, de circumval·lació que tenia Palafrugell amb tota la seva vessant nord, des de el que seria, no sé si coneixeu gaire Palafrugell, des de que seria la vessant d'Esclanyà fins a la vessant del polígono industrial de la zona de la Fanga i de l'Esclat. Per tant, aproximadament el que estem parlant és de quasi un quilòmetre de traçat, que el que permetrà és evitar que tot el trànsit pesat o el trànsit en ruta que en aquests moments atreçava Palafrugell per anar d'un lloc a l'altre, doncs pugui passar per una ronda i pugui donar un nivell de qualitat urbana en tota la resta de l'espai de Palafrugell, a banda de millorar també la connexió de Begur amb la resta de, diguem-ne, de vies interurbanes, evitant que els que baixaven d'aquella zona d'Esclanyà, de Begur, doncs hagin de passar pel centre de Palafrugell amb tots els entrebancs que provocava doncs aquest fet. Uh-huh. És una ronda, entre cometes, que està dissenyada com una ronda fora poble, i per tant només té una gran vorera amb un carril bici integrat i dos carrils segregats en dos sentits i amb un enllumenat públic senzill i sense gaires pretensions, eh? Mm-hmm. És una via que la seva voluntat és...
És un vial, vaja, una carretera.
Un per interconnectar i no un vial, diguem-ne, intern de carrer. Eh? Mm-hmm. Tu també m'has demanat al principi la data d'acabament. En principi, si tot va bé, per Setmana Santa això s'ha d'estar obert. Ja t'ho dic, i si tot va bé, perquè el vial de circunvalació nord està condicionat a que en la part de Palafrugell, a la zona industrial, s'hi faci la connexió final d'aquest vial de circunvalació per part d'un privat que està desenvolupant el sector i que està també en aquesta fase finalista. Creiem que en menys un mes, aproximadament 5 setmanes, la cosa pot estar acabada i sense cap problema de funcionament.
Mm-hmm. Senyor Rangel, fa un moment vostè ha dit que aquesta Ronda Nord incorpora també un carril bici. Que sembla que és una tendència a molts pobles de casa nostra, que es van afegint quilòmetres de carril bici. No sé si hi ha alguna previsió d'incorporar-ne més en els diferents carrers o en les diferents vies que passen per Palafrugell.
Els carril bici, com bé comenteu, és una dels objectius claus a la zona en el moment d'apostar per una mobilitat interna diferent de la que en aquests moments tenim i hem apostat els darrers 50 anys, no? Jo crec que serà el salt qualitatiu d'aquests propers 2, 4, 6 anys com a màxim. A Palafrugell cadascuna de les obres, diguem-ne, mínimament d'importància s'està fent ja amb vorera segregada, carril bici, via verda, etc. S'hi van incorporant diferents elements que afavoreixen aquesta mobilitat més de vianants i de bicicletes, i previsions cada vegada n'hi ha més, és a dir, en aquests moments estem treballant tot el que és l'Avinguda Espanya i tot el que fa referència a les interconnexions d'aquestes Avinguda Espanya cap a dintre el poble i amb la via verda de la Plana de l'Albi, però també el que volem és ser capaços d'interconnectar aquesta part de Llevant i del sud de Palafrugell amb la part del nord, i per això tota aquesta zona del vial de circunvalació, més la que estem executant en aquests moments en la zona industrial, que també han d'acabar conjuntament, han d'incorporar el carril bici i una vorera segregada lo suficientment significativa com per donar resposta doncs en aquestes començar a treballar amb donar resposta en aquesta gran necessitat que és el canvi en la mobilitat, Això ha de connectar des de la rotonda de Can Grau, no sé si és a la carretera de Resincós, Ha de connectar amb
jo m'atreveixo a dir que Can Grau deu ser un dels llocs més coneguts a tota la comarca, si no del país, de l'entrada de Palafrugell.
Em consta, doncs ha de connectar amb aquesta rotonda, i des d'aquesta rotonda ja està pendent d'inaugurar-se tot el traçat que ha d'anar fins al Mas Pla, que està obert, però el que fa referència a voreres i a jardinament encara no està acabat, i que per tant, quan estigui tot fet, doncs anirem de llevant a ponent amb carril bici per la banda nord, tranquil·lament i sense cap problema.
Perfecte, anem a un altre tema, perquè vam conèixer fa uns dies també que bé, ja fa temps que de fet vam conèixer que el Pla de Barris està fent unes actuacions sobre el barri de la Sauleda. Quines són aquestes actuacions i què s'hi està fent?
Bé, en aquests moments el Pla de Barris, que vull recordar que és una línia de subvencions oberta a la Generalitat per augmentar, diguem-ne, la qualitat de vida i la cohesió social en tots aquells barris que tenim en cadascun dels nostres municipis amb més problemàtiques de urbanístiques però també socials, porta des de l'any 2008 Palafrugell treballant-se en conjunt. Haurà tingut més de 6 milions d'euros d'inversió, o pels voltant de 6 milions d'euros d'inversió. I el Pla de Barris en la zona de la Sauleda va començar amb un parc que se'n diu el Parc de la Sauleda, ara ja fa 5-6 anys que està funcionant. Ha tingut diferents intervencions de millora de cadascun dels edificis, però ara en aquests moments les intervencions que s'estan duent a terme són de dues grans tipologies, que són, per un costat, el continuar mantenint aquesta línia d'intervenció en els edificis existents, que passen bàsicament per renovació de façanes, de ràfecs, connexió de serveis interiors, valorar les necessitats d'humitats de les teulades, totes aquestes tipologies de problemes més menors, però que són els que al cap i la fi estan donant la qualitat.
És a dir, posar una mica a punt els edificis, que no les cases, però sí els edificis del barri.
Això mateix. Aquesta, per un costat, a banda d'això, estem treballant i que està també amb bon calendari i amb previsió d'acabament per, jo diria que fins a l'estiu, però que ha de donar un servei important, que és el nou local social que tindrà el barri de la Sauleda, que és una demanda i que ha de donar resposta a totes aquestes necessitats, entre cometes, que se generen en aquests espais, i que si no tenim un lloc on de poder donar serveis, ja sigui de pedagogia, ja sigui d'educació, ja sigui de donar espais per reunions, etc, doncs no anem avançant, no? Per tant, tindríem tot el que fa referència a les obres de millora dels edificis, que en aquests moments s'estan treballant 3, i a finals d'any començarem a treballar els darrers 6 que ens queden. Ara estem en fase intermitja i per tant en previsions d'acabar que l'estiu s'acabi el local social, i per la tardor tenim una previsió en fer una bianualitat, i per tant seria començar octubre-novembre d'aquest any i acabar l'any que ve, ja veurem quan. Aquí sí que no hi ha una problemàtica estiu-turisme, i per tant el calendari ens és molt més fàcil. Tot el que fa referència a la millora i arranjament del carrer, el carrilet, que és el carrer central, l'àmbit, que ho volem convertir en una rambla important de circulació i de connexió del barri amb la resta del municipi.
Perfecte. Senyor Rangel, per canviar de qüestió, coneixíem just ahir, o abans d'ahir, que la Generalitat obre la porta a portar el cas del xalet del Golfet als tribunals, i també l'associació Salvem el Golfet se suma a aquesta demanda. D'entrada, és el xalet del Golfet la patata calenta en matèria urbanística d'aquest ajuntament?
Efectes mediàtics, per descomptat. Efectes, diguem-ne, pràctics, crec que no, eh? És a dir, urbanísticament nosaltres hem tingut i tenim prou problemes significatius com per diguem-ne tenir moltes més preocupacions. Pel que fa més referència a aquests aspectes que me dius, un d'ells és el deute que la Generalitat ens portava arrossegant els darrers 5-6 anys, que fins aquest darreres setmanes no s'està normalitzant i reconeguent aquest deute. Això ens feia anar molt malament en relació a les inversions i en relació a les problemàtiques, diguem-ne, de planejar el mig plaç. En relació a la Casa del Golfet, hem conegut la comunicació de que la Generalitat portarà això al contenciós. Sabem, preveiem que aquest era una de les possibilitats que es podia fer. No en tenim notícies de que l'agrupació Suprema del Golfet hagi fet el mateix, però bé, nosaltres en relació a aquest tema ho hem posat tot sobre la taula, hem dit les coses tal com ens pensàvem, que havíem actuat, creiem, estem convençuts de que havíem actuat correctament, vam donar una llicència que es havia de donar, no és que l'Ajuntament pugui actuar discrecionalment i decidir si la dona o no la dona. Creiem que quan es dona una llicència és perquè es pot donar i per tant s'ha de donar, i totes les interpretacions que s'han fet a posteriori, en aquests moments hi ha hagut molta intenció en tirar-ho endavant des de diferents estaments, entre ells l'associació de Salvem el Golfet. No estem en contra de res de les coses que s'han fet, però sí que comprendreu que el concepte d'interès general i des d'una administració s'ha de defensar des de la màxima diguem-ne sèpsia i amb la màxima intensitat, si no malament aniríem,
El que passa, senyor Rangel, que sembla contradictori emparar dins el concepte d'interès general la casa d'un particular quan...
No he parlat d'interès general, en relació a...
Sí,
a la casa d'un particular.
Ho sé.
D'interès general en relació a una llicència que dona un ajuntament.
Sobre aquesta última actuació de Salvem el Golfet, han presentat una denúncia en la que volen que es declari nul·la la llicència d'obres que es va donar en el seu dia. Això és una notícia que publicàvem i explicàvem just ahir al matí en aquesta emissora. Li deia, sobre aquest mateix assumpte, en el seu dia ha parlat amb l'alcalde, amb en Juli Fernández, li preguntàvem, sí, quan hi ha un moviment que presenta més de 2.000 signatures, i que això, si no recordo malament, és aproximadament el 8% del número d'habitants que té Palafrugell, i per tant és un moviment que podríem dir que és prou gran, jo li plantejava a l'alcalde, no sé si no valdria la pena fer una consulta al poble, ara que sembla que s'està posant de moda que les administracions consultin els ciutadans sobre temes menors, quan hi ha temes que són, diguem-ne, o que semblen més estructurals, no sé si no valdria la pena plantejar a la ciutadania de Palafrugell que voti, bo i sabent les conseqüències que podria tenir en termes d'indemnitzacions, etc, però preguntar-li a la gent que voti sobre què ha de passar amb aquest assumpte, perquè sembla que les parts no s'acaben de posar d'acord en si està tot correcte o no està tot correcte.
Jo de totes maneres crec que ara en aquests moments, i tal com està la situació des del punt de vista judicial, crec que el millor, tant per decidir si es declara nul·la la llicència o decidir si es tira endavant un procés consultiu, crec que el millor és tenir tota la informació sobre la taula i que, donat que està en aquesta fase formal prou avançada, esperar que hi hagi una sentència. Quan hi hagi, de fet, una llicència, declarar-la nul·la només la pot declarar un jutge. Per tant, no en farem gaire res nosaltres de dir aquesta sentència, reconeixem que la donem nul·la i que per tant l'anul·lem. No tenim aquesta capacitat, no tenim aquesta potestat de poder fer. Per tant, la millor de les opcions ara en aquests moments és plantejar aquesta situació des de la vessant d'esperar què diu el jutge i com ho diu, en quins termes i quines solucions planteja. Si el jutge diu que la llicència és nul·la, escolti'm, a Palafrugell no és la primera vegada que algun jutge ens diu que una sentència és nul·la. No sé vostè si recorda que fa uns anys vam tenir una problemàtica que se'n deia el Calella Park,
sí,
i que després de 8, 10, 12 anys de diferents processos judicials, un jutge va decidir que era nul·la i subjecte enderroc. Per tant, allò va comportar que la llicència estava mal donada,
era nul·la, es havia d'enderrocar i es havia d'indemnitzar els propietaris. I tot això va fer l'Ajuntament, perquè en el seu moment es va interpretar que hi va haver un error. Aquest error judicialment es va
ratificar.
Ratificar, i a partir d'aquí es va haver de fer el que es va haver de fer. No hi veig més sortides. També haig de dir que si vostès llegeix tota la informació que tenim penjada, nosaltres hem dit les coses com són. Primer ens hem dit que hauríem de declarar nul després de que es havia d'enderrocar, després de que es havia de fer, després de que... I en cadascun d'aquests passos trobem que, i des dels nostres assessors també, trobem de que ens costa molt de comprendre que el que es planteja com a argument no vagi gaire més enllà de dir no m'agrada aquella casa allà. I això arriba a pensar-se de que possiblement tenen tota la raó, no és una casa amb un fet amb bon gust, no és una casa que el lloc sigui el més idoni per haver-hi una casa, però la realitat és la que és, i és prou tossuda. I el lloguer sol urbà des dels darrers quatre planejaments, tres, quatre planejaments, i per tant l'Ajuntament no pot fer res més que, quan hi ha un projecte, actuar com se li sol·licita, i és donant llicència dintre les característiques legals que tenim del reglament de llicències d'obres.
Només per tancar aquesta qüestió, senyor Rangel, si, no sé si des de l'Ajuntament es contempla què podria passar en cas que un tribunal anul·lés aquesta llicència i per tant s'hagués d'enderrocar o s'acabés enderrocant el xalet i s'hagués d'indemnitzar.
Els escenaris del que el podia passar fins que no passin no els contemplarem ni creiem que s'hagin de contemplar, perquè són escenaris diguem-ne d'interpretacions que no porten enlloc. No sabem, fins que no ens diguin exactament què és el que hi ha, com està i què s'ha de fer, i si la llicència està ben donada o no està ben donada, si està mal donada, què se'n deriva i com se'n deriva, i a partir d'aquí haurem de fer el que ens digui el jutge. El que no farem serà... El problema que tenim ara és que no podem fer res si no ens ho diu un jutge. És a dir, no és que no vulguem fer, el problema és que no podem fer res. Nosaltres hem fet tot el que ens pertocava, hem fet tots els informes, hem donat tota la informació a totes les administracions que ens han demanat aquesta informació, i en un determinat moment el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha decidit posar aquest recurs al contenciós. Jo no puc estar-hi d'acord, però tampoc el que diré és res que pugui anar en contra en aquests moments de qualsevol de les parts del procés. No penso pas que sigui aquest el meu paper. En aquests moments, potser, de tot plegat, el que hi ha és que això s'ha diguem-ne traslladat en un àmbit que no és el seu natural, i per tant la presa de decisions d'aquesta situació doncs s'ha donat amb unes expectatives que jo crec que han estat massa generoses, i que fins que el jutge no ens digui cap on hem d'anar, doncs no podrem fer gaire res.
Queda clar. Senyor Xavier Rangel, ens venia de gust posar-nos una mica al dia amb aquests aspectes que afecten a Palafrugell, aquest passeig de Llafranc, la Sauleda, aquesta Ronda Nord, que entrarà en funcionament en els propers mesos, i també, com no, sobre l'actualitat, l'última actualitat, les últimes notícies que hem anat coneguent al voltant d'aquest assumpte. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Doncs vinga, molt bon dia.
Que vagi molt bé. Adéu-siau i sort. Falten 2 minuts perquè siguin 9:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I want you.
Doncs amb aquesta cançó hem obert el segon bloc del Supermatí d'avui i si em permeteu el detall personal, aquesta cançó la vull dedicar al millor nebot del món, que és el meu. Ja tots tenim el millor nebot del món, però en el meu cas és veritat, i avui el meu nebot, en Marc, fa 11 anys i em feia molta il·lusió felicitar-lo. No és això un programa de dedicatòries, però què cony, ens venia de gust fer-ho. O sigui que, Marc, que passis molt bon aniversari i que estiguis molt content i aquí des del nostre estudi de Ràdio Capital tot el teu club de fans et saluda. Doncs aquí tens el club de fans, apa. Que vagi molt bé. Són 3:15 de 9 del matí. El Supermatí d'avui entrem també de ple en el món de l'oci i la tecnologia digital, com cada setmana, de la mà d'en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Molt bon dia. Comencem la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana parlant, com no podia ser d'una altra manera, del Mobile World Congress. I és que, tot i que el sopar inaugural i les primeres presentacions de mòbils es van fer aquest diumenge, l'activitat al Mobile no ha començat fins aquest dilluns. La gran fira de la indústria del mòbil reunirà fins al proper dijous més de 100.000 congressistes d'arreu del món a Barcelona. En l'edició d'aquest any, diversos fabricants de mòbils presenten els seus últims models. La tendència és augmentar la superfície de la pantalla i reduir l'espai del que anomenaríem el marc del mòbil. Algunes marques, a més, també aporten novetats com els aparells resistents a l'aigua, més possibilitats per la càmera o la velocitat de descàrrega. Una de les marques que no té previst presentar el seu nou terminal mòbil és Samsung, que, tot i això, sí que va donar a conèixer les prestacions de la seva nova tauleta, la Samsung Galaxy Tab S3. Per altra banda, aquest 2017 es torna a fer un forat tot allò que envolta la realitat virtual i les seves aplicacions, com per exemple els videojocs. Aquesta edició del Mobile tindrà, entre altres temes d'interès, la millora de la connectivitat amb les possibilitats que introduirà el 5G i també les aplicacions d'internet a tot tipus d'objectes del nostre dia a dia que ens facilitaran la vida. I una de les sorpreses ha estat la tornada de Nokia, que torna a la vida amb el mític Nokia 3310. Es tracta d'un mòbil de prestacions bàsiques, però amb el mateix disseny que el seu predecessor. Canviem de tema i parlem ara de WhatsApp, que ha renovat la seva pestanya d'estats que porta disponible des del primer dia en què es va llançar l'aplicació. Amb aquesta renovació es converteix en una còpia de facto d'algunes de les idees de Snapchat i coincideix amb el 8è aniversari de l'aplicació que es va llançar el 24 de febrer del 2008. Entre altres de les novetats que s'esperen de WhatsApp per als propers mesos, destaquen els missatges que es poden esborrar al mòbil del destinatari o la implementació de perfils verificats per a empreses i comptes de rellevància. Per altra banda, des d'aquest dijous 23 de febrer, milers d'usuaris de comptes de Google de tot el món estan sent avisats de forma sobtada que la seva sessió s'ha desconnectat i que han de tornar a introduir la contrasenya en tots els comptes i en els dispositius afectats. L'inesperada missatge de connexió ha portat a molts usuaris a pensar que es tractava d'un accés no autoritzat al seu compte i que havien patit un hackeig. La desconnexió va afectar els comptes de Google en totes les seves eines: Gmail, YouTube, Google Plus, Drive o Maps, entre altres. Davant la confusió inicial, Google ha avisat a través del seu fòrum d'ajuda que l'error no es deu a una falla de seguretat i que ho estan investigant. També parlem d'Instagram, que ha actualitzat la seva aplicació amb l'opció de publicar fins a 10 fotografies en un sol post, o en altres paraules, es pot crear un petit àlbum de diapositives. Les imatges es podran veure una darrere de l'altra en l'ordre establert per l'usuari, amb tan sols passar el dit per sobre d'elles. Per diferenciar-les de la resta de publicacions, Instagram ha inclòs un petit panell de punts que indiquen quantes fotos i en quina posició de l'àlbum es troba l'usuari. I Google ha denunciat a Uber per robatori de tecnologia. En una publicació al blog oficial de Waymo, la marca dedicada als cotxes autònoms, s'acusa a un antic executiu de l'empresa de portar-se tecnologia i secrets al passar-se a la competència, a Uber. El text diu que 6 setmanes abans de renunciar al seu lloc, Anthony Lewandowski es va descarregar 14.000 arxius confidencials i de disseny de diversos sistemes de Waymo. Les acusacions són serioses i s'arriba a acusar Lewandowski de descarregar fins a 10 gigas de secrets comercials, arxius de disseny i documentació sobre test a un disc dur abans d'esborrar-los del seu ordinador per ocultar el seu rastre. Encara que es culpa principalment a aquest executiu, el text també fa referència a altres empleats d'Uber que suposadament han participat també en el robatori. Uber ha contestat que examinarà aquestes acusacions seriosament i que examinarà l'assumpte en profunditat. També parlem avui de privacitat, perquè l'organisme de la Unió Europea que vetlla per la protecció de dades ha assegurat que les opcions de privacitat de Windows 10 continuen sent insuficients, tot i que Microsoft insisteix que han fet diverses millores per protegir els seus usuaris. Segons l'agència Reuters, les autoritats europees van escriure a Microsoft l'any passat per expressar la seva preocupació sobre per què Windows 10 no permetia als usuaris conèixer la informació prestada quan feien ús del seu ordinador. En el moment de demanar informació i col·laboració, els investigadors admeten que Microsoft s'ha mostrat cooperativa i receptiva, però asseguren que les mesures preses per protegir i informar no han estat suficients. Microsoft té previst actualitzar una part important de Windows 10 en algun moment d'aquest 2017. L'anomenada Creators Update inclourà moltes novetats, com una nova interfície per a les aplicacions natives de la Windows Store, així com millores en l'apartat de la seguretat que encara han de concretar. I atenció, perquè el 47% dels usuaris d'internet d'Estats Units han patit assetjament. Un 72% ha estat testimoni d'aquest abús i gairebé un terç s'autocensura a l'hora de posar un missatge per por de les conseqüències. Aquestes xifres de l'estudi d'assetjament en línia i abús digital de l'Institut de Recerca Data Society són les que han acabat de convèncer Google que calia lluitar contra els trolls de la xarxa i convertir internet en un espai més segur, segons un comunicat. El gran gegant tecnològic ha llançat Perspective, una eina que utilitza intel·ligència artificial per identificar comentaris tòxics en les notícies amb l'objectiu d'eliminar-los. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera!
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols era un infant, aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
la tempesta a prop, encén el llum i fes-te el fort i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafar-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia de...
Doncs aquesta és la cançó més recent que coneixem dels Doctor Prats, que per cert fa 4 dies van ser a Pals pel Carnaval. Les nits no moren mai, ens acostem a les 9 del matí. Temps per tancar. Per tancar el programa d'avui, evidentment repassant les últimes notícies, la informació més pròxima que, com cada dia, fem abans d'acabar el supermatí de la mà d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret. Això és el supermatí.
Tot el que necessites per estar al dia, el supermatí.
Demanen indemnitzacions pels ramaders que tenen immobilitzats els animals pel protocol decretat per la grip aviària, Toni.
Bon dia. El sindicat Unió de Pagesos ha demanat al govern que agilitzi la tramitació d'ajudes per als ramaders afectats per la grip aviària. A banda de reclamar compensacions per als grangers de les 7 explotacions que han hagut de sacrificar animals, també vol que se'ls compensi en concepte de lucre cessant, és a dir, pel que deixen de percebre mentre no poden criar animals.
El sindicat també demana al govern ajudes per la resta de ramaders que estan dins el radi de 10 quilòmetres on s'aplica el protocol a la zona dels aiguamolls de l'Empordà i a Sant Gregori. Com a mesura preventiva, aquests productors tenen immobilitzats els animals i no poden ni vendre'ls ni portar-los a l'escorxador. Segons Unió de Pagesos, això també els comporta prejudicis econòmics per l'increment de la despesa en pinso, tot i que no poden vendre els animals. En total, el virus de la grip aviària s'ha detectat en 7 granges d'engreixament d'ànecs, 6 de les quals de les comarques de Girona. A l'Empordà són una de Vilopriu i una altra de Fontanilles.
L'Alt i el Baix Empordà són dues de les 3 comarques catalanes amb més població estrangera.
A Catalunya hi ha un 13,6% de població estrangera, segons dades del Padró Municipal d'Habitants del 2016, publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Al conjunt del país hi ha 1.023.000 persones estrangeres. Respecte a l'anterior estudi, suposen gairebé 5.000 menys. A Catalunya hi conviuen 166 nacionalitats diferents i l'Empordà és una de les zones del país amb un percentatge més elevat d'estrangers.
De fet, la comarca amb més població estrangera a 1 de gener de 2016 és l'Alt Empordà, amb un 24,9%, mentre que el Baix Empordà n'és la tercera, amb un 19,1% per darrere de la Segarra. Per municipis, entre els de major percentatge, hi ha Castelló d'Empúries, amb un 44,6% i Sant Pere Pescador amb un 38,5%.
Seguim. L'Ajuntament de Palamós tanca l'exercici 2016 amb un resultat positiu de més d'un milió i mig d'euros.
L'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament de Palamós ha fet el tancament de l'exercici 2016 amb el resultat positiu d'1.632.000 euros. D'aquesta manera, el consistori segueix la tendència de les liquidacions pressupostàries dels darrers anys. Ara, el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l'Ajuntament de Palamós se situa en un global de més de 4,7 milions d'euros.
La dinàmica dels darrers anys ha permès reduir l'endeutament del municipi fins a un 46%. L'àrea de serveis econòmics s'ha fixat com a objectiu arribar al 40% abans de final d'any. El govern de Palamós atribueix els bons resultats econòmics al treball de gestió i control de la despesa que s'aplica des de les respectives àrees municipals sota la supervisió dels serveis econòmics del consistori. També cal tenir present els diners que durant el 2016 la Generalitat de Catalunya ha retornat al municipi, corresponents al pagament del deute de les obres del Pla de Barris de Palamós millora.
Les 8:57 minuts. Palafrugell inverteix 850.000 euros en renovacions al Museu del Suro i a les instal·lacions esportives municipals.
L'Ajuntament de Palafrugell podrà finançar els dos projectes amb fons de desenvolupament regional europeu, els FEDER, i de la Diputació de Girona. D'una banda, s'abordarà la primera fase del projecte museogràfic del Museu del Suro de Palafrugell. El projecte té un cost de poc més de 500.000 euros, la meitat a càrrec del fons FEDER i la resta finançada a parts iguals per la Diputació i l'Ajuntament.
El Museu del Suro es renovarà la planta baixa. A més, la maquinària de transformació del suro que hi ha en aquesta planta es traslladarà a la primera planta, tal com està pensat en el plantejament global del projecte museogràfic. Pel que fa a les instal·lacions esportives municipals, la subvenció es destinarà a la primera fase d'implantació d'un sistema de xarxa de calor amb caldera amb estelles de fusta, en concret a la piscina municipal. Té un cost de prop de 360.000 euros, la meitat a càrrec dels fons FEDER i la resta a mitges entre la Diputació i l'Ajuntament.
I acabem Albert Pla i Tortell Poltrona i un concert de joves promeses del jazz al Festival Ítaca d'enguany.
El Festival Ítaca Cultura i Acció ha fet un primer avançament de la programació d'aquest any. D'una banda, Albert Pla i Tortell Poltrona, amb el muntatge Projecte PP, que es podrà veure el 18 de juny a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. De l'altra, el concert de Joves Promeses del Jazz, Joan Chamorro presenta La màgia de la veu, que es farà a la Pera el 17 de juny, coincidint amb el desè aniversari del Jazz Pera.
L'espectacle comptarà amb les actuacions d'Andrea Motis, Rita Pallès, Èlia Bastida, Albert Mangou, Alba Esteban i Abril Saurí. Les entrades del muntatge teatral i el concert ja estan a la venda des d'aquest dilluns amb un descompte de 2 euros que es mantindrà durant 48 hores. Ítaca Cultura i Acció és un festival que aglutina propostes culturals de qualitat a un preu assequible amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. Se celebra els mesos de maig, juny i juliol a diferents poblacions del Baix Empordà.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Són gairebé les 9 del matí. Tenim temps encara per fer un últim repàs a la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui una jornada amb força nuvolositat. Ens creuarà un front de nord a sud que ens deixarà nuvolades ja des de primera hora i no descartem que al vespre ens pugui deixar alguna precipitació. Temperatures entre els 15 graus de màxima i els 5 de mínima. I dimecres, encara un dia amb força nuvolositat al matí que anirà marxant per donar pas a un dia amb predomini del sol. Dijous, dia assolellat i augment de les temperatures.
Gràcies, Martí, Toni Sella, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Juli Pedrero, Marc Clafés, Josep Lluís Vidal, Ignasi Arbat. Gràcies, som l'equip que fem possible el Supermatí.
Supermatí amb en Miquel 40.
I avui saludant a un dels nostres oients més fidels, l'Eduard en Gatzonet. Que tingueu molt bon dimarts, que vagi bé. Nosaltres tornem demà puntualment a les 8 en punt del matí. Apa, adéu-siau.